són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre aquí a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Mai abans una tecnologia havia crescut tan ràpidament i s'havia introduït de manera tan directa en les nostres vides. La intel·ligència artificial preocupa i fascina. Amenaça i genera oportunitats. Té detractors i té defensors. El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona acull aquests dies l'exposició IA, és a dir, intel·ligència artificial. Serà fins al 17 de març i avui en volem parlar amb el Lluís Nacenta, que és el comissariat de l'exposició, és el comissari de l'exposició, és escriptor, músic, llicenciat en matemàtiques, màster en estudis comparatius de literatura, art i pensament i doctor en humanitats. Molt bon dia, Lluís.
Molt
ho he dit
bon
bé?
Ho has dit molt bé.
Déu-n'hi-do, eh? Però és que, clar, esclar, tot aquest currículum fa que tinguis una perspectiva molt concreta i alhora molt, molt, molt més oberta de tot això que és la intel·ligència artificial, perquè afecta totes les disciplines.
Clar, és que al final la intel·ligència artificial no és un negociat dels informàtics, no és només una qüestió de programació, sinó que afecta tots els aspectes de la vida. I era important afrontar-ho des d'aquí. Al final el meu perfil, jo he anat fent el que bonament podia, el que em venia de gust, al final et vas centrant, no? Els teus interessos et porten, i estic còmode en aquest espai híbrid, no? Entre les arts i les ciències i la tecnologia. I era un espai molt adequat per adreçar el tema.
Clar, un tema amplíssim. A més, estem immersos, convivint amb aquesta evolució constant de la intel·ligència artificial. Suposo que s'ha fet molt difícil concretar-ho tot en un espai, amb quatre parets, que són molt grans, les del CCCB, però són un espai concret.
Ha estat molt difícil, perquè sí. és explicar una història que és molt complexa, que afecta molts aspectes de la vida, i que, a més, està passant ara i està passant de forma accelerada. Aleshores, hem optat per fer pinzellades de tot. De totes maneres, el visitant hi ha d'entrar amb una actitud relaxada i lúdica i de deixar-se portar per la curiositat, perquè si ho vol veure tot, pararà una mica boig.
I a més, tu deies que estava fet amb la voluntat de veure que la intel·ligència artificial es pot entendre, que no és física quàntica, que es pot explicar i, a més, que és molt més quotidiana de fins i tot el que pensem.
Exacte, la fem servir cada dia, tota l'estona, és a dir, cadascú de nosaltres pot reflexionar una estoneta sobre quantes dades genera en el seu dia a dia, i són realment moltes, no només des de l'ús del mòbil i de l'ordinador. I després pensàvem que era molt important transmetre aquesta idea, és a dir, la intel·ligència artificial es fa molt sofisticada quan la supercomputació fa que iteri moltes vegades per segon i que utilitzi una quantitat de dades descomunalment gran. Però el seu principi és molt senzill, és un principi d'assaig i error, és com jugar a fred i calent. Si tu no saps fer una cosa, no saps on està una cosa dins aquest estudi. Sí? Doncs fred i calent no és una forma molt eficient de buscar-la. Seria millor que digués, mira, és en aquell armari.
Clar, sí? Acabaria.
Però
abans,
si tu tens una capacitat de fer fred, calent, milions de vegades per segon, es torna un mètode molt eficaç per trobar una cosa que no saps, que tu no saps on és i jo sí, tu no saps on és i jo sí, i jo només et dic fred, aquí no, fred, aquí no, fred, aquí no. No et dic cap on has d'anar. És un procediment molt senzill, però iterat centenars de milers de vegades es converteix en un procediment eficaç.
Que podríem dir que arriba allà on la ment humana no pot arribar.
Sens dubte. També la ment humana és molt hàbil en fer coses que la intel·ligència artificial no sap fer. És a dir, són molt diferents la ment humana i la intel·ligència artificial.
Aquí seria la clau, també.
Sens dubte.
I sempre primarà la ment humana? Aquest és el gran por, no? Que no creem alguna cosa que se'ns descontroli. Potser seria aquest el principal debat?
Aquest és un debat molt important. Bé, l'hem creat nosaltres. L'hem desenvolupat nosaltres. Nosaltres som qui dona el botó de on. Per tant, depèn de nosaltres, no perden el control i, sobretot, no tenir una actitud obedient. És a dir, a vegades consultes la intel·ligència artificial com si fos un oracle omniscient i al final és una mitjana estadística de les dades que hem generat nosaltres. Per tant, depèn dels humans no perdre el control de la intel·ligència artificial.
Depèn de nosaltres l'ús. i fer un bon ús depèn de nosaltres.
Sens dubte. Això malgrat és un missatge tot, molt important.
Tot sempre, però esclar, sí. També depèn de l'ús dels humans fer servir una arma, però l'arma al final està per matar. Potser aquest seria la manera de posar límits, no? Arribem aquí al tema legal, al debat ètic. Sí. Estem al nivell? Perquè això va molt ràpid i, com dèiem, no sé si anem prou ràpids també nosaltres, la societat va prou ràpida.
No, anem lents. Perquè
anem per darrere, no?
Sí, anem totalment per darrere. És a dir, la legislació europea és d'ara, de fa uns dies, i a l'exposició s'explica que aquesta tecnologia té almenys 70 anys. És a dir, que han passat 70 anys. I ara estem en un campi qui pugui. És a dir, ara això és el Far West. I per això també això genera pànic i genera por. De totes maneres, aquest serrampió d'acceleració de la intel·ligència artificial no regulada no pot durar molt. És a dir, al final, això s'haurà d'arribar a un punt en el que quedi regulat i quedi incorporat a les nostres vides d'una manera no tan esbojarrada i caòtica com ara, perquè això no pot durar gaire temps.
Però clar, alhora no es pot aturar. No s'atura.
No es pot aturar o s'aturarà a si mateixa. És a dir, no la podem aturar nosaltres, perquè això són companyies privades que tiren milles i tenen una gran capacitat de computació i tenen enginyers de software molt bons, però s'estrellen contra si mateixos. Per exemple, els científics expliquen ara que les dades s'han esgotat.
S'han esgotat les dades?
Les dades s'han esgotat. Ja han fet servir tot internet. Per tant, dius, què vindrà després del GPT-4? Doncs el GPT-5 probablement haurà de ser una versió més eficient, més ben programada, però ja no serà una expansió, perquè han esgotat les dades i han esgotat el hardware. És a dir, clar, és que això depèn d'ordinadors molt potents que necessiten molts xips. Aleshores, fins que no hi hagi una capacitat d'entrenar models sense tantes dades o un salt qualitatiu en el hardware, no hi haurà avenços espectaculars de la intel·ligència artificial.
Clar, però això va a un altre nivell. És a dir, nosaltres només som usuaris, però se'ns escapa. Ara estàs dient que se'ns han escoltat les dades, però nosaltres, com a particulars, no tenim accés a tot això. O sí, més del que pensem. M'explico? És a dir,
més del que pensem. És a dir, tu pensa, com pot ser que una companyia privada doni el servei de WhatsApp gratuïtament? Perquè, fins on jo entenc, una companyia privada que em dona un servei me'l cobra. Uh-huh. Com és que no ens el cobra? No ens el cobra perquè el producte som nosaltres. És a dir, nosaltres estem treballant per el senyor Mark Zuckerberg per procurar-li una cosa que té un valor extraordinari, que són les nostres dades.
Però no podem sortir d'aquí. És molt difícil viure paral·lelament.
És molt difícil. Sí, però bueno, saber-ho, prendre'n consciència. Hi ha coses, per exemple, rebutjar les cookies quan navegues és facilíssim. Són dos clics. La gent diu, no, acceptar tot, perquè és com condicions. Normalment, si la web està ben programada, és altres opcions, rebutjar tot. Si no està molt ben programada, és altres opcions. Desfer.
També una altra pestanya.
Sí. No,
i una altra.
No, però són dos, tres clics. És a dir, mai és una qüestió, no és com les condicions d'ús, que si realment les vols llegir, entres en un scroll infinit. Això es pot fer, no és impossible. Desactivar la localització del teu mòbil. Això és un exercici interessant que els oients poden fer. És a dir, mira els ajustaments del teu mòbil i mira quines apps tenen accés a la teva ubicació. I dius, Google Maps, ho entenc, no? Té sentit que tingui... Però el navegador ha de tenir WhatsApp, ha de tenir accés a la meva ubicació. Per què? No? I això són gestos petits, senzills de fer, que no has de saber informàtica, i que si els féssim de manera massiva s'espantarien molt.
Segur, perquè deixarien de tenir el poder que tenen.
Exacte.
Però clar, estem enganxats en aquestes màquines. Suposo que ja juguen amb això.
Sí.
No, difícilment tota una societat avui dia deixaria de fer servir WhatsApp, per més en perill que es pensés que pot estar.
Sí, i també juguen amb una cosa molt poderosa, que és les nostres addiccions. És a dir, som addictes al mòbil. No és només que el fem servir molt. La quantitat de vegades al dia que el traiem de la butxaca i el consultem de manera quasi automàtica és perquè el dispositiu està generat per convertir-los en addictes. I sobretot això, de cara a les persones joves, doncs és molt difícil de revertir.
És molt difícil de revertir, fins i tot amb les grans, perquè moltes vegades estem mirant els adolescents que estan tot el dia enganxats, però és que no ens veiem nosaltres mateixos, que també estem tot el dia enganxats. Crec que tots som susceptibles en aquesta addicció. I que això de que sigui tan nostre ho fa també aquests dies que l'exposició ha estat a tope Vaig anar-hi fa molts pocs dies, estava plena, però és que em van dir fins ara és l'exposició que més èxit està tenint. Per tant, desperta moltíssim interès l'intel·ligència artificial.
Així és, estem molt contents, molt contents. És impressionant veure que jo vaig molt a l'exposició perquè faig moltes visites i l'acompanyo i els ordinadors fallen i has d'estar a sobre i
clar,
tot. I és
clar.
Impressionant veure l'atenció que ha suscitat. Jo crec, vull pensar que és perquè hem fet un plantejament molt englobador, de manera que l'exposició crida també a les persones que hi tenen més, se senten més allunyades del tema, o inclús els hi fa por, o són més reticents. No és només una expo pels friquis de la tecnologia, que també. I això era un repte molt important que ens vam posar i crec que podem dir raonablement que l'hem acomplert. És a dir, que s'apropa gent que diu, escolta, aquesta cosa no la conec del tot, no m'interessa massa, però voldria saber de què va.
I què veurà la gent que hi entri? Explica'ns una mica, mínimament, quin recorregut es farà dintre d'aquest espai.
La gent veu molts inputs diferents per terra, mar i aire, és a dir, coses que t'entren pels ulls, pel tacte, que et conviden a moure't, que et conviden a llegir, a escoltar. Si ho hagués de resumir molt breument, diria que és un esforç molt gran perquè entenguin com funciona, sense necessitat de llegir el codi informàtic. És a dir, expliquem quines possibilitats té, com s'està fent servir, quins riscos té, quins límits té, no? Quins biaixos, els biaixos racistes i sexistes de la intel·ligència artificial són esfereïdors. Aleshores, anem explicant, és una mica treure mites, perquè la quantitat de mites al voltant de la intel·ligència artificial és enorme, treure mites i que la gent se senti una mica més familiaritzada amb aquesta mena de monstre fascinador.
Absolutament.
Que és aquesta tecnologia.
Jo no entraré ara més en debat, perquè això podria omplir hores i hores de ràdio, programes i programes de ràdio, però sí que convidaré la gent que no només vegi l'exposició, sinó que també participi de tota aquesta altra part de debats que també feu, el canal d'intel·ligència artificial de Filming, que ofereix pel·lícules.
Sí.
És a dir, que hi ha tota una visió molt més completa acompanyada de tot això, no?
Això és una cosa que és molt important. Me n'alegro que ho diguis, perquè, evidentment, les exposicions prenen una visibilitat molt gran i atreuen molt de públic, però el CCCB va molt més enllà d'això. I això també és molt important, et permet fer exposicions complexes. Per què? Doncs perquè hi ha un programa de mediació impressionant, hi ha un programa de debats impressionant, hi ha tot unes temàtiques que no són només complementàries de l'exposició, sinó que són programes en si mateixos. El programa Àlia, per exemple, educatiu, de treball als instituts, és a dir, es genera des del CCCB material educatiu i els grups classe dels instituts estan fent música amb intel·ligència artificial gràcies, no, als materials que se'ls ha procurat. El programa de debats és impressionant, és a dir, veus de referència de nivell inter... Clar. I això és molt important i et permet això, és a dir, et permet fer una exposició complexa perquè saps que aquesta exposició complexa no està sola, sinó que està acompanyada de programes molt sòlids de contextualització.
Per això convido la gent que entri a la pàgina web del CCCB i que allà trobarà part dels debats també, ja, que ja m'han escoltat uns quants, després pel·lícules, com dèiem ara, a través de Filming, que estaran, em sembla que fins al 17 de març també,
sí.
I que són tot un seguit de pel·lícules que déu-n'hi-do que ja reflexionen sobre tot això, no? Sobre
sí.
L'intel·ligència artificial.
Això és una... les pel·lícules que es van presentar al MESRAIN Film Fest, que és el festival de cinema fet amb intel·ligència artificial que organitza la Universitat Pompeu Fabra, que va fer la primera edició al juny i va anar també, que ara faran la segona edició, i el resultat va ser impressionant. Impressionant. És a dir, veure artistes, cineastes joves veient, utilitzant de maneres molt imaginatives perquè no hi ha llenguatges creats. És a dir, és una tecnologia que és molt potent i és molt interessant veure creadors, persones sensibles, crítiques, intel·ligents, curioses, com diantre utilitzen aquesta tecnologia de forma creativa, no? És molt interessant de veure.
De fet, hem començat parlant de que tu també vens del món de les humanitats, l'art i la intel·ligència artificial no estan renyits, no acabarem no tenint artistes, sinó que probablement això pugui multiplicar la creativitat també.
Sens dubte. Per favor, traiem la paranoia...
La por,
el
pànic, el desconegut.
Exacte, traiem la paranoia de que els artistes, la intel·ligència artificial substituirà els artistes. De fet, no substituirà ningú, realment. És un... és un lloro molt sofisticat i, per tant, pot fer moltes coses molt bé. És a dir, recentment tenia una conversa amb el Mariano Sigman, amb un neurocientífic que escriu molt bé, que ha escrit recentment un llibre sobre el tema, i ell deia una cosa molt interessant. Deia, bé, potser si tu vols un cap de setmana per anar a la platja i estar tranquil i vols llegir una novel·la i vols que sigui d'aventures i que tingui una mica de marro amorós i un puntet de ciència-ficció però que al final tot acabi bé, doncs això, una intel·ligència artificial, tu li dones a generar i en 3 minuts te l'emportes a la platja. Potser per això no necessitem a Dostoyevsky. Potser els escriptors bons, els escriptors humans sofisticats, els podem treure'ls el pes d'haver-nos d'entretenir amb relats lleugers. I
pot fer un pas endavant.
Exacte, no? I deia una idea molt interessant. I potser d'aquí un temps, en la cultura, hi haurà el segell de fet per humans, de la mateixa manera que anem al súper i hi ha coses que són bio, o que vas a comprar una peça de roba, no? I et diu fet a mà.
Exacte.
Ell deia, podria ser que d'aquí no tant de temps la cultura tingués el segell fet a mà. És a dir, aquest llibre, aquesta pel·lícula, aquesta cançó, ha estat feta 100% per humans, però potser no fa falta que tota la cultura sigui així.
Clar, sí, sí. És tot un món que, com dèiem, no s'acaba i que comença aquests dies, ara sí, com a reflexió en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, i que recomanem molt, Intel·ligència Artificial, aquesta exposició que la podeu veure fins al 17 de març i amb la que hem volgut parlar amb el Lluís Nacenta, que ell és comissariat d'aquesta exposició concreta que hi ha aquí a Barcelona. Val molt la pena. Moltíssimes gràcies, Lluís.
Moltes gràcies.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Doncs mira, pugem el taló, Marc Balcells.
Per arriba.
Avui, una que ara estaves dient, no em puc creure que no haguem parlat mai d'aquesta òpera.
Com pot ser?
Com pot ser?
O sigui, com pot ser? M'ha deixat, perquè jo dic, vaig a mirar si la teníem feta altres temporades, perquè estic xoqué que aquesta òpera encara no l'hem fet.
Doncs avui és el dia.
Vols saber quina és?
Sí, sisplau.
Preparats, avui escoltem el Faust de Gounod. Que bonica és l'òpera francesa, que bonica és Gounod, que maca i que exitosa és aquesta òpera, però, com altres que hem fet aquesta temporada, quan es va estrenar, allò va ser...
Que un desastre.
Un Titanic, però sí. de dimensions èpiques. Ara us explicarem tot una mica, però déu-n'hi-do. Mira, per començar ja, la composició es va posar en entredicho, que diuen.
Per què?
Perquè deien, escolta, quan es va fer, quan ja es va representar, van dir, aquesta obra és una obra menor d'en Gounod, no ens la creiem que l'hagi escrit ell, i llavors ja van posar a buscar, i llavors se'l va acusar que si li havia robat a la partitura una altra, que si tal... Bueno, en fi, sopars de duro, perquè no? Jo crec que a vegades també volen inflar una mica l'èpica per vendre taquilla.
Clar.
Perquè aquesta obra és del 1876, però ja es passava per taquilla llavors. O sigui que van dir, tu remena a l'olla, que la gent voldrà venir. Dit això, t'he de dir que ja els assajos també van ser una altra catàstrofe. Una altra catàstrofe perquè, per començar, el pobre home havia de patir sí o sí a l'empresari del teatre, el León Carballo, que, per cert, va dir, hombre, ja que estàs per aquí, amic o no, i la meva dona, la Marie, és soprano, que faci el rol de la protagonista, no?
Ah.
Escolta, doncs ja el tenim.
Que quedi tot a casa.
Li va imposar de tot, li va imposar la soprano.
Perquè on ho estàvem estrenant?
A París. Clar, la cosa havia de ser, però una cosa molt èpica. Total, què més passa? Escolta, li van a retallar tota l'estona, li anava dient, això és molt llarg, això per aquí, això s'obre, això tal i qual. Li va arribar a retallar fins al dia de l'assaig general, que se suposa que ja la cosa és bastant la refinitiva.
Home, doncs molta culpa ell no
tenia. Doncs no, però bueno, és que el dia de l'assaig general l'òpera durava més de 4 hores.
Caram.
Poca broma perquè és Faust, és a dir, és... la revisitació afrancesada del Faust aquest, amb la música de Gounod, els llibretistes, en Barbier en Carré... Però, clar, el tema aquí és que tampoc va agradar gaire a Alemanya, que, per cert, si tu a Alemanya vas i veus la Marguerite de Gounod, no és que hagin trobat una òpera rara que ningú coneix. És que Faust de Gounod, a Alemanya els hi agrada tan poc perquè diuen que li fa un poc un mal servei al Faust de Goethe. L'han rebatejat amb el nom de la protagonista femenina. Per tant, a Alemanya pot ser que llegis la Marguerite. Però bueno, en qualsevol cas ja saps. Mira si en Gounod també va acabar tip de tota l'experiència, que en un error de judici brutal de la seva carrera, a l'empresari que li gestionava els drets a l'òpera li va dir, mira, t'accepto, estic tan tip que t'accepto un pagament únic en comptes dels royalties per totes les funcions posteriors. Cras error, per si que si és veritat que a l'inici l'òpera va anar molt malament, però després aquesta òpera és una de les més representades, i després direm per què. Voleu escoltar una mica més cosa, Faust? Situants. Escolta, anem a escoltar una mica la història del Faust, escoltant-lo quan s'acaba de rejuvenir, perquè, escolteu, el Faust és un viejito, que llavors li apareix el Mefistòfeles, un dels dimonis, i li dona un elixir, i a canvi de la seva ànima, doncs pot es converteix en jove. I escoltem-lo quan s'acaba de tornar un catxes guaperes. Vamos allà. Tot, amb molt plaisir, amb molt energia. Clar, el pobre estava ja a punt de caure mort sobre el seu escriptori de Savio i se li ha aparegut aquest Mefistòfeles. L'òpera, si coneixeu una mica la història original, segueix força bé el que seria el tema, tot i els retalls del León Carvalho, d'ara talla per aquí, ara talla per allà. El segon acte, el que trobarem, necessitem una mica de personatge antagònic i tenim el germà de la soprano, que és el Valentin, que se n'ha d'anar a la guerra i es perdrà la meitat de l'acció, però després serà una mica desllorigador i ara escoltarem aquest baríton cantant això que hem escoltat precisament a l'obertura. Aquesta cosa, està el poble, tot alemany, a punt de partir a la guerra, no? I ell està aquí amb la missa, amb la medalleta que el protegirà perquè vol tornar per estar amb la seva germana Margarita, i això li dona molt pel sac, disculpeu l'expressió, al dimoni, a Mefistòfeles, que ja veu a tothom a missa i tal i qual, i diu, jo ara vaig a muntar aquí una bacanal, i comença a emborratxar a tothom i a portar la llegenda aquesta de l'anell d'or, de l'anyell d'or, del fals ídol, i escoltem una mica el dimoni perquè veieu també una mica com lia la troca. Clar, un baríton que està fent aquesta cosa tan cristiana de la medalleta abans de partir a la guerra i un baix que entra i la música, en un cas era aquesta cosa tan reposada i això és pràcticament una polca aquí, pràcticament tots són bailes, etcètera, etcètera. Precisament en un vals que fa aquest liante és quan el Faust coneixerà la Margarita i ara coneixerem les dues àries principals d'aquests dos solistes que ja passen a l'acte tercer. Per quan s'escoltem al final, perquè és absolutament meravellós, de l'ària del Faust que arriba a la casa de la Margarita al tercer acte, veu aquell jardí meravellós i diu, anem a cantar una ària meravellosa a aquesta casa tan casta i tan pura. I escolteu aquest agut que ha de fer final tan bonic. En Betxaua, com ens agrada, Bueno, és aquesta cosa així, a més acabarà amb un solo de violins absolutament meravellós i tatatí, tatatà. I ara ella, clar, què fa? Perquè l'altre, ara s'han conegut en aquell ball al segon acte, però perquè l'altre tingui les coses més fàcils, el Mefistòfeles fa aparèixer un cofre ple de joies i ella canta la famosa ària de les joies que, per cert, qui ha fet d'ambaixadora per aquesta ària a la història de la humanitat
qui?
És la Castafiore de Tintín, que sempre cantava això.
Ara veig la Castafiore.
Home, és que es passa tota la sèrie de còmics cantant la mateixa ària. Que dic, senyora,
no m'havia fixat, veus?
Que era especialista en només un rol o què a la vida. Com li va funcionar? Bueno, així acabaríem el tercer acte. El quart acte i el cinquè acte, disculpeu, els acceleraré molt, perquè bàsicament què és el que passa en el quart acte? Doncs que el cofret amb joies ha fet el seu, la seva màgia i la Margarita està embarassada del Faust. Però com que no estan casats, clar, ja és la, absolutament la, la descastada del poble. Torna amb Valentín de la guerra, demana explicacions al Faust, lluita en espasa, el Mefistòfele, com és un dimoni, fa que l'altre es quedi congelat a l'aire i el Faust el mata, ja la cosa encara va pitjor, evidentment, la Margarita acaba a presó, l'altre acaba, bueno...
No podia acabar d'altra manera, no, perquè no, sent el dimoni el no, que gestiona
tot. No, i el Mefistòfele content, exacte.
Clar, clar.
I llavors què passa al cinquè acte? Al cinquè acte, clar, el Mefistòfele intenta endur-se l'ànima de la Margarita i del Faust, que ja els té lligats, però la Margarita RQR és tan bona noia que acaba creient en els sants i els àngels del cel i no podrà. Mm-hmm. I llavors l'òpera acaba amb aquest gran moment, que és el moment final, que és aquesta apoteosi del cel guanyant sobre l'infern i sobre Mefistòfele. S'endú el Faust, però no es pot endur la Margarita. O sigui que mira, salvada.
Salvada, salvada. Al final la bondat triomfa.
Ai, ens agrada, com nosaltres. Ens
agrada. Com nosaltres, que som bons. Escolta, Marc, fantàstic. Acabem amb un trosset. No?
Acabem amb aquest final finalíssim del cel.
Doncs vinga, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé. Adéu, adéu.
Ja hem passat aquests dies de festes i, escolta'm, ens enfrontem a un trimestre de l'horror. L'hem batejat així. Avi Sisquella, molt bon dia.
Molt bon dia.
I és que venen realment uns dies que fa fred, no hi ha vacances, s'han acabat tots els dies màgics i toca posar ordre i...
Toca buscar la manera de que això sigui divertit, perquè si no, tal com ens ho pinten, serà venim del Nadal i ve el fred, sí. 4 mesos sense vacances...
Encara el dia curt? Ai, 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 ai.
Per favor, eh? Vinga, doncs va, anem a aixecar-ho, això, perquè si no...
Com ho aixequem, això?
Com ho aixequem?
Com ens enfrontem aquests dies?
Doncs jugant, per començar, ja saps que jo sóc friqui.
Sí, sí,
jugant,
sí.
I després posant-nos uns objectius a curt termini, vale? Ni notes que treguis... Bueno, jo parlo sempre de nens, eh? Ni anem a posar-nos objectius a veure si aquest cop treus 27 excel·lents més, que tampoc cal, ni... És a dir, anem a posar-nos objectius de dia a dia, per exemple, a veure si aconseguim que no et deixis l'agenda en tota la setmana, per exemple, o a veure si aconseguim que la roba estigui, la roba bruta estigui al cabàs, si venim de cap dia de setmana, a veure si aconseguim 3 dies a la setmana. Clar, això és l'altre. Hem de veure d'on venim.
Clar. Si el nen... Han de ser proporcionals els objectius.
Clar. Ja sé que ens agradaria 7 dies a la setmana, però si venim de 0, no podem posar 7, perquè si no el nen diu, no ho aconseguiré. Vale, per tant, hem de establir objectius que pels nens també siguin assumibles.
Mm-hmm. Vale. De cara a les notes exactament igual i...
De cara a les notes, és que falten 4 mesos per les notes. Per tant, oblidem la paraula notes i anem a pensar en el partido a partido, que deien, saps? És a dir, per tant, anem a pensar en aquesta setmana i després la setmana següent i després la setmana següent. A veure si aconseguim, per exemple, que no entreguis en retard cap tasca en les properes 2 setmanes. L'Helena diu, ah, això potser sí que ho puc aconseguir.
Que.
Però a veure si podem aconseguir que no et facin fora cap dia en tot el trimestre, si et fan fora un cop a la setmana fins ara, és que no és possible. I, per tant...
I a més, haurem passat el primer trimestre, que més o menys seria la primera balança de com anem i, per tant, depenent dels resultats que ens hagin donat just abans de Nadal, també podrem enfocar d'una manera diferent aquesta... Per tant... activitats escolars, potser les hauríem de treure o no? No. Si no, les vam començar, no, les acabem durant tot l'any.
No, jo sempre dic que les extraescolars es comencen i s'acaben per trimestres. Vale? Aleshores, hem de veure, perquè el setembre tots venim molt contents de l'estiu i, per tant, ens apuntem a 47 extraescolars i després veiem que ens falta temps o que no ens agrada aquell extraescolar. I, per tant, acabem el trimestre de l'extraescolar. Després ja modifiquem. Algun extraescolar s'ha de fer, o d'esport, o de música, o el que sigui, perquè no tot sigui casa, escola, institut, deures, casa, cola, institut, deures, perquè és molt avorrit, si no, encara que la seva obligació sigui estudiar molt bé i també passar-s'ho bé. Aleshores, sí que hem de reorganitzar l'horari de qualsevol nen. I, per tant, com tenim una prèvia, que és el primer trimestre, sí que podem fer, juntament amb ell, no el pare o la mare a la seva olla, modificacions en l'horari. Aleshores, si hem vist que aquest trimestre passat, primer trimestre, has estudiat el diumenge per la tarda i et costava posar-t'hi, tenies plans amb els amics i ens ha portat això, conflictes a casa, per què no fem aquest canvi i fas el diumenge al matí? Pares, jo us dic que els diumenges a la tarda prohibeixo fer deures sempre, perquè és pollo assegurat. Per tant, sempre dissabte i diumenge al matí.
Sí, està bé, perquè si no ja has anat contra el rellotge.
Exactament.
Doncs si voleu saber més coses de la bici esquella, la podeu trobar a la pàgina web ludum.cat o a Insta, la podeu seguir també @ludumcp. Avi, com sempre, moltíssimes gràcies. A veure què tal va el trimestre.
Que vagi molt bé. Vinga.
Igualment.
Adéu.
I donem pas ara a en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. El 14 de gener de 1951 neix a Barcelona Carme Elias, actriu de teatre, cinema i televisió. La Carme és molt estimada a casa nostra. Als anys 70 es dona a conèixer amb diferents posades en escena de la companyia Adrià Gual i participacions en les primeres òperes rock en català. El seu paper de Marta, l'obra Terra Baixa, feta per la companyia d'Enric Major, la va impulsar i la seva carrera ja no s'aturaria fins fa un any quan anunciava la seva malaltia, l'Alzheimer. A l'any 1951, quan va néixer, a la Ràdio Mundial hi sonava aquest tema de Patti Page, de Tennessee Waltz. I was dancing with my darling to the Tennessee Waltz when an old friend I happened to see. I introduced her to my loved one and what... La nostàlgia d'aquest tema ens torna grans records dels diferents papers que Carme Elias ens va regalar per televisió. També aquell 1951, a la ràdio hi podíem escoltar el tema central de la pel·lícula Anna, protagonitzada per Silvana Mangano. De fet, qui cantava però era Flor Sandons i el seu Negro Zumbón. Ya viene el negro zumbón, bailando alegre el payón. Reivita la zambomba y llama a la mujer. Ya viene el negro zumbón, bailando alegre el payón. El Negro Zumbón, un altre d'aquests temes incorporats al repertori d'orquestres i grups que de tota la vida havien animat les festes i festetes d'arreu. Amb el suport de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la UAP, recordem avui unes paraules que l'alcalde d'Olot, Pere Bretxa i Galí, adreçava a la inauguració l'any 1951 de Ràdio Olot.
Cuando recordamos aquellos nuestros paisanos que bien podríamos denominar precursores de la radio local, aquellos aficionados que fueron avanzando en su trabajo y su constancia...
Ai, la cantarella de tots els càrrecs nomenats en el franquisme, tallada sempre pel mateix patró. Ràdio Olot, la primera emissora de Catalunya que l'any 1976 va parlar íntegrament en català. Ya viene el negro zumbón, bailando alegre el payón. Predica la zambomba y la mala mujer. La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Agrada mirar el cel i ens agrada fer-ho amb la Laia López, que ella és controladora de terra de l'estació espacial. Laia, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Que aquests dies l'hem recuperat aquí, perquè normalment està a Múnich, i contents de tenir-la amb nosaltres per parlar avui d'un descobriment d'un nou objecte a l'espai i que ho ha fet un català.
L'Aleix Roig, per ser concret.
L'Aleix Roig. Explica'ns què ha descobert, què ha vist.
L'Aleix ha descobert una nebulosa a la galàxia del Triangle, que és una de les galàxies més properes, més brillants i més observades. Per tant, per mi encara té més de mèrit que ho hagi trobat abans que ningú més. Ha trobat una nebulosa, que és bàsicament una regió de formació d'estrelles, o també pot ser una regió de pols estel·lar que es deu a causa de la mort d'una estrella, no? Per tant, estem parlant d'una regió de gas, de pols, on possiblement igual en un futur es formen estrelles, i que es troba a 2,7 milions d'anys llum. És a dir, amb la seva càmera ha vist el que va passar fa 2,7 milions d'anys.
Caram, clar, és que aquí les dimensions quotidianes no ens serveixen. No? Perdem, entrem en una altra dimensió. Com s'ha fet la foto?
Doncs aquesta foto s'ha fet amb... No és una foto, estem parlant de 153 hores de fotografies.
153 hores de fotografies?
Exacte, de tenir 153. El telescopi obert, fent fotos, i bàsicament el que es fa és sumar totes aquestes fotos, no? I doncs al final treus com una mitjana, no? I que és la foto que et queda al final. Però l'objectiu també és, quanta més llum millor, per tant, quanta més hores d'exposició, molt millor. Aquesta fotografia s'ha fet des de Prades. De fet, la podeu veure al Twitter de l'Aleix, que és AstroCatInfo. Les càmeres fotogràfiques treballen en blanc i negre, però ja veureu que aquesta foto és a color, perquè bàsicament el que fas tu és, quan fas una foto, ho fas amb uns filtres, no? I amb aquests filtres deixes entrar certa longitud d'ona, i llavors tens diverses fotos amb diferents longituds d'ona i tu li dius el color vermell me la poses en, aquest, en aquesta longitud d'ona, i llavors veus que té diferents colors, i els colors també representen, doncs, per exemple regions de formació d'estrelles, i llavors amb el color pots distingir també quins objectes estàs veient o quin tipus de material tens a la galàxia.
Caram, i en aquesta nebulosa li hem posat nom.
Exacte.
Quin nom té i per què aquest nom?
Té el nom de Roig 1 Prades Sky, en honor a l'avi de l'Aleix, que és el Jaume Roig, qui el va iniciar en l'astronomia.
Ah, que bonic!
Fa 35 anys. I també està dedicada a Prades, i ara acotaré el que va dir l'Aleix en les seves xarxes socials, que diu: Prades, el poble que estimem i des del qual, gràcies al cel fosc, s'ha fet aquest descobriment. També per conscienciar una mica del tema de la contaminació lumínica, i que de fet Prades és una de les zones protegides de cel fosc.
Ah, sí?
I crec que és la de més gran d'Europa, vull dir que per molts més anys tinguem aquest cel protegit i que puguem fer observacions astronòmiques com aquesta.
Per tant, si algú té ganes de mirar el cel, que vagi cap a Prades,
que
no?
Vagi cap a Prades, i que també tenen el Parc Astronòmic de Prades, l'Aleix, que fa amb uns companys també fa tours astronòmics, observacions, explicacions, tallers d'astrofotografia. Per tant, si esteu interessats, el Parc Astronòmic de Prades.cat pot ser un molt bon lloc per fer aquest tipus de cursos.
Doncs que entrin en aquesta pàgina web, parcastronòmicprades.cat. Exacte, doncs en allà tindran totes les referències per acabar de completar aquesta informació. Doncs moltíssimes gràcies, Laia, com sempre.
Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
Montse Interiors t'ofereix Cases amb Ànima.
Es parlàvem de com comprar bé un pis, i que és un dels moments més importants, sobretot a nivell de despesa, segurament. Doncs també avui volem posar-nos a l'altra cara i pensar si t'has proposat vendre aquest 2024 el teu pis, punts a tenir en compte. I qui millor per parlar-ne que l'Aqueta Champagne. Que
hola,
molt bon dia.
Molt bon dia, Noemí.
Que l'Aqueta és responsable de la immobiliària Kelly, per tant, tots aquests temes els tracteu sovint, eh? Esteu habituats.
Sí, sí. De fet, avui et proposava aquest tema perquè molt sovint he d'explicar això a venedors i dic, mira, em anirà molt bé tenir aquest programa ja gravat.
Ja els
hi passo
poses
el link del podcast i li dic, no ho dic jo, ho diu la Noemí.
Exacte,
o sigui, no?
Ho diuen a la primera pedra. Doncs està molt bé, a veure què els diries. Per on començaríem?
Mira, d'entrada, més enllà de consideracions més tècniques com la documentació que caldrà tenir a punt, que ja n'hem parlat algunes vegades al programa, però no em vull allargar amb això, també hi ha doncs, molt important com fixem el preu, tot això són coses que crec que us recomanaria, si esteu en aquesta posició de vendre, contactar amb un professional de la vostra confiança que us ajudi a traçar tota aquesta estratègia, no? Però avui volia posar com el punt de mira en aquest acte de seducció que es produeix en la venda d'una casa i que moltes vegades com a venedor no n'ets conscient, no? Perquè com a persones quan volem seduir i quan volem, no sé, si hem quedat amb una persona que ens agrada i anem a sopar amb
ho
aquesta persona,
tot, des del perfum a...
Sí o no, t'estàs una hora i mitja abans preparant, tota no? Fas l'efecte paó, no? Allò, desplegues aquell plomatge i un pajarraco que normalment diries, bueno, és normalet, en aquell moment fa rà i dius, uau, no?
Doncs és el que hem de fer amb el pis.
Exacte, exacte. Jo, això, a vegades dic, però com estàs ensenyant així el teu pis?
És veritat.
Si tens, no sé...
La roba sense recollir...
Brut! Sí. Jo havia vist pisos quan buscava com a compradora, que hi havia encara, doncs, cuques allà, que dius, home, però no ho he pogut escombrar, per favor,
sí.
O plats a la pica,
totalment
no?
D'acord.
És com si diguessis, vaig a una primera cita amb el meu pijama més vell, guarrindongo, ple de boles, no? Que no ho faries? Doncs escolta, amb el pis farem el mateix. I a més, és que és curiós perquè en molts àmbits de la vida ens trobem amb això, no? Amb una primera entrevista de feina, doncs fem el mateix, no? Presentem un currículum, doncs, això, amb els nostres punts forts,
sí.
No? I en canvi, amb el pis, doncs, moltes vegades no ho tenim present.
Important recordar-ho.
Importantíssim,
sí,
perquè el que hem d'aconseguir és que aquest comprador s'enamori del nostre pis fins al nivell de que es pensa, o sigui, que el vulgui convertir en la seva llar i que es passi un munt d'anys pagant-lo, eh? Vull dir que és un acte de seducció a aquest nivell, eh?
Sí, és veritat.
Doncs, un cop tenim clar això, hem d'aconseguir aquest efecte uau a casa nostra, que potser casa nostra serà com aquest paó que dèiem, una mica allò, un ocellet sense massa gràcia, però hem d'aconseguir desplegar tot aquest plomatge.
Uh-huh.
I com comencem? D'entrada, jo us diria que és molt important invertir 4 dinerets en fer una bona pintada, perquè moltes vegades amb l'ús, el trote d'un pis, doncs hi ha rossadures, hi ha un nen que ens ha derrapat a les portes, o tenim un animal de companyia que és un amor però que li encanta doncs, fer malifetes. Tot això amb una pintada.
És una de les coses que més resultat dona, eh?
Sí.
Que més evident es fa.
És que són 4 duros i realment són
ben
4 duros que es convertiran en molts diners de contra, no? Vull dir que és una inversió molt, molt útil a fer. Amb això aconseguirem aquest efecte de neteja, que també hem de fer netejant a fons, que se senti això, doncs, aquesta olor de net, d'això. I fer petits arranjaments, que això us recomano fer un exercici que és sortir de casa i entrar a casa nostra com si fos la primera vegada que hi entréssim. Val? I això costa molt. Perquè
a vegades ho fem quan venen convidats.
Exacte.
Que dius, ai, sí, ho he d'arreglar, ho he
d'arreglar. Lavabo, que no sé què, la junta de les...
Sí, és veritat, seria la mateixa actitud.
Aquesta mateixa actitud, com si tinguessis una visita, allò, la teva futura sogra visitarà el teu pis i dius... Vale? Doncs això. Després, com a consell número 2, despersonalitzar aquells aspectes més personals que fan de casa nostra casa nostra, perquè el que volem aconseguir en la visita d'aquesta persona a qui volem seduir és que pugui sentir-se a casa seva, no que senti un intrus a casa nostra, val? Aleshores, tot l'art dels nostres fills, que sabem que tots tenim uns artistes meravellosos a casa, tot aquest art el guardarem en un calaix, el regalarem a les iaies o el que vulguem, però una mica amagadet. Les fotos de la primera comunió aquelles estupendes, sí. O de la boda, tot això contra més amagat possible. I fer una mirada també a l'ordre, val? Intentar buidar també aquests espais més caòtics que tenim a casa, aquells racons, aquella habitació que no hi entrem mai perquè és l'habitació dels trastos, doncs mirar de posar a ordre una mica això. Fer una mica Marie Kondo sense... o sigui, tenint en compte que continuem vivint en aquella casa, doncs sense fer un daltabaix, però fent de nou aquest exercici de sortir de casa i tornar a entrar amb ulls de visitant, val? Molt, molt important. Tercer aspecte. Parar atenció a la roba de llar, perquè la roba de llar és una roba molt íntima, molt personal, i fa molt mal efecte quan visites a una casa que està, bueno, en venda, o fas les fotos d'un pis que vols vendre, unes tovalloles bellotes o d'aquelles que ja han agafat, que eren blanques d'inici, ara doncs amb el nostre ús i roce han anat agafant aquell color més topo,
més
ratolí,
doncs
tot això fora, si us plau, o aquelles les utilitzes pel dia a dia, però quan ve la visita ho has de fer les fotos del pis,
canviar unes, a les noves.
Unes noves,
impecables,
esponjoses, ben plegades. I estirades i almidonades. Val? Quart concepte. Apostar per algun element decoratiu que ens acabi de donar aquest toque que volem a les fotos, com per exemple doncs uns coixins superbonics d'aquests que siguin més doncs, potser tendència, que hem vist més en els colors de moda de la temporada, que segurament a més els nostres coixins habituals de sofà estaran una mica més abunyegats i tal, doncs renovar aquestes petites coses que ens donaran aquest toque. És molt útil també els plates, perquè a vegades els sofàs també del trote doncs estan una mica arrossats,
i li poses una, mica,
una manteta estratègica lògicament, i escolta, i queda tot doncs molt més bonic, saps? Tot això estem parlant d'inversions superpetites,
mínimes, sí.
I és que us ho dic perquè aquestes inversions mínimes ens retornaran en forma de una inversió, o sigui, unes ofertes molt interessants i un efecte en aquest comprador que estarà enamoradíssim del nostre pis, perquè haurem fet aquest efecte PAO, vull dir que el resultat serà brutal, la diferència. I per últim, sempre ho diem, en cada secció, jo crec
ens
que
ens agrada molt aquest punt,
clàssic,
a mi m'agrada molt.
Omplir de verd i de natura
plantes,
tot el pis.
Plantes,
abans, quantes més millor, eh? No, amb això sí que no tingueu...
No hi ha límit.
Quantes més millor, si aconseguiu...
Plantes i flors, per exemple, no? Rams
i
de flors.
Inclús fruita. O sigui, tot el que és natura ens connecta amb sensacions positives, amb fresc, amb net, amb una llar que està lliure de tòxics, que és com cuidada,
sana.
Exacte, sana és la paraula. Aleshores, tot això ens ajuda moltíssim en aquesta seducció. És com ja les últimes plomes.
Doncs escolta'm, ho tenim claríssim, aquests 5 punts doncs, que aplicarem. I
els
espero...
meus clients, si us plau, que no se'ls hi passi ni un.
Exacte, per tant feu ús d'aquest trosset de programa perquè
exacte,
segur que us serà molt útil.
Us farà guanyar molts diners, que jo, home.
Exacte, doncs aquest, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
La primera pedra, dissabtes i diumenges amb Noemí Poll.
L'any 1934, el nostre besavi va començar la fabricació i venda de roba per metres. Després s'hi van afegir el fill, el Francisco, i el net, el Paco. El Paco es va casar amb la Montse i varen obrir a Sant Vicenç de Castellet la primera botiga d'articles per la llar el 1972. Era la botiga de la Montse. Avui, amb 27 botigues, continuem amb la mateixa il·lusió amb la que van començar el Paco i la Montse.
Sèries televisives, avui no tenim el Joan Maria Morros, que des d'aquí li enviem un petonàs, però tenim el Joan Ferrer, que ell és guionista del Món RAC1 i que és també qui es dedica a treballar a la secció de sèries al Món RAC1. Joan, molt bon dia.
Bon dia.
Que bé tenir-te, perquè avui ens vols parlar de Beef, que és la petita joia de Netflix que ningú esperava que guanyés 3 Globus d'Or. What is your problem? What?
Sí, es van dur els premis de millor minissèrie, millor actor de minissèrie per l'Steven Yeun, que és l'actor que molta gent coneixerà perquè era l'actor coreà que sortia The Walking Dead, i també el de millor actriu de minissèrie per Ali Wong, que és una guionista, actriu i comediant nord-americana. Això ho he buscat, tampoc no és que sigui molt coneguda. Vaja, jo no la coneixia. Estem parlant d'una barreja entre thriller i comèdia negra que recomano molt a la gent. Jo la vaig començar a veure a partir dels premis aquests que va guanyar els Globus d'Or, i la veritat és que m'ho estic passant molt bé, m'ho he passat molt bé. Els protagonistes són un contractista fracassat, és un noi que va fent el capot per guanyar-se la vida, que tant arregla les canonades com et talla les branques, tot el que li donis, tot el que tinguis a casa per fer.
Un manetes.
Sí, i una empresària que va angoixada tot el dia, que el que vol és vendre l'empresa que té, per fer-se rica i poder passar més temps amb la seva filla, amb la seva família.
Val, intuïm una mica de què pot anar, sentint aquestes pitades, aquest estat de nervis, però explica'ns una mica més
l'argument. El punt de partida és tan absurd com interessant. Les seves vides es troben en un aparcament d'un centre comercial, no? Allò típic que tens el cotxe aparcat, vas tirant enrere, ve un cotxe pel carril i estàs a punt de topar-te, et pita, i què fas? Doncs li fas la botifarra, i l'altre, en lloc de deixar-ho estar,
el comença a perseguir, però una persecució d'aquestes policials com a les pel·lícules, vaja. De fet, està inspirada en fets reals.
Ah, sí?
És una cosa que una cosa semblant que li va passar al director,
el
Lee Sung-jin, que es veu que va tenir una altra persona mentre conduïa, estava parat en un semàfor, estava mirant el mòbil i el del darrere el va pitar. I quan li va passar pel costat li va fer una senyal i el director de la sèrie el va començar a perseguir fins que se'l va trobar al costat i li va fer així el senyal amb els dits als ulls, allò en plan de t'estic vigilant, saps? Ves amb compte.
No, és que suposo que a tots ens podria passar en algun moment de deixar-nos portar per la ira.
Bueno, jo crec que a tots ens ha passat alguna vegada.
Segur, i tant.
Et tiren aigua amb el netejar parabrises al cotxe del davant, saps? I et quedes amb ell allò per voler-lo atrapar i dir-li alguna cosa o fer-li alguna senyal amb els dits.
Sí, sí, totalment.
Doncs a partir d'aquest incident, entre els dos personatges, ve una venjança, un odi entre els dos, una obsessió que va més i que de fet fa que ho arrisquin tot. La família, els amics, la feina, per anar a fotre a l'altre, només. I penses, però per què? Per què ho fan? Doncs aquí és on ens sentim identificats, no? Amb la frustració aquesta que tots dos tenen per no portar la vida que realment els agradaria portar.
Escolta'm, i per què l'hem de mirar? Per què?
Per començar, perquè jo crec que tothom s'ho pot passar molt bé mirant-la. Ja et dic, jo m'he divertit molt aquests dies i sobretot per això, perquè empatitzes molt amb ells i aquesta ira quotidiana que tots tenim, no? La ira aquesta de la resposta que no t'has atrevit a donar-li el cap a la feina, no? A la senyora que se t'ha colat al supermercat sí. o a la mare de l'escola que t'ha començat a parlar i a explicar les seves històries que et són igual quan vas a buscar les criatures a l'escola.
Sí,
no?
Se m'acudeixen moltes situacions d'aquestes. Explica'ns... que sí. De què tracta exactament?
A veure, la sèrie...
Profundament.
A banda d'aquesta persecució, no? Aquesta barreja de thriller i comèdia negra, perquè la gent això sí que ho ha de saber, és una comèdia, és a dir, és tot exagerat, que no s'aprenguin com una cosa real. Parla de moltes coses, això, de la insatisfacció del dia a dia, de les falses aparences, de no haver aconseguit allò que un dia vam somiar, dels prejudicis, també. En definitiva, del motiu i de què és la vida, perquè us quedareu amb els títols dels capítols, que són molt curiosos, i els títols dels capítols venen de pel·lícules o d'obres que han inspirat el director de la sèrie.
Ah, que bo.
D'escriptors com Kafka o de la Sylvia Plath. A més, també t'ajuda a conèixer una mica més la comunitat asiàtica dels Estats Units, perquè s'han fet sèries de blancs, de negres, però d'asiàtics com a protagonistes tampoc n'hi ha tantes. Sempre han estat personatges secundaris, no? I això, hi va guanyar 3 Globus d'Or, però jo estic segur que el Emmy també s'endurà algun premi més.
Sí, apostes perquè continuï recollint premis,
segur,
eh?
Segur, és la sèrie del moment, tothom n'està parlant, està ple de publicacions i a banda de la publicitat que se'ls ha fet als Globus d'Or, doncs la sèrie està molt i molt bé.
Doncs aquí ho teniu, aquesta sèrie, Joan, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que ens recomana el Joan. Bif! Mireu-la perquè segur que seguirà recollint premis. Joan, una abraçada, que vagi molt bé.
Igualment.
Ai, Isabel.
Ai, Noé.
Que bé quan arriba aquest moment i ens poses musiqueta.
Ai, la música. Sí. Ai, què?
No, saps que... Sí. Ah. Que l'altre dia, per Reis, vaig estar jugant a casa uns amics amb un joc d'endivinar temes musicals, el nom i l'any de la cançó.
Què dius? Quin joc és?
Divertidíssim, és que no me recordo com es diu, per si t'ho dic.
Fes memòria.
Sí, t'ho diré.
Home, m'ho has de dir, això.
Sí, ja ho consultaré, però a mi era divertit perquè tu escanejaves el codi aquest que et posaven a la tarja, et sonava la cançó. A veure, quina cançó és, quin any, i d'aquí. I clar, era divertidíssim, perquè a més la música et transporta en un moment determinat. I quan la vols localitzar, penses, era de quan jo estava fent...
Ara. Doncs és això. Jo crec que et passarà quan et porti, quan et posi perdona, quan et posem perdona, el fem play de la coneguda d'avui.
Ah, sí? Doncs què comencem per... No, doncs no comencem per coneguda, comencem per la no coneguda.
Per la no coneguda. Sí. Comencem per la nova, per la que a mi m'ha triat la llista de Spotify. Doncs vinga, fem play.
You got the message from the bottom, like a treasure that's forgotten, the basis of what everybody needs. They got their hands down in the garden, trying to take away the falling, as they follow steps through everything they've been. It was the realest dream I'd ever seen when they follow me. Tomorrow is the hardest pill to swallow after everything I've seen. And the sun came through, leaving a trace of light to follow. So in the emptiness and hallways, as I'm tracing back my dream, 10 steps back.
És que no he volgut dir res.
Jo tampoc, ja ho has vist.
Perquè val la pena escoltar-lo tot.
Dóna molt bon rotllo.
Més.
Sí?
Exacte. Bon rotllo i ganes d'escoltar-lo més.
Sí.
Ai, mal... Ai,
perquè... És una mica estil Jack Johnson, et semblaria?
Sí, una barreja potser... de Jack Johnson, sí, sí. Bueno, d'aquests, de John Hall, sí, de diferents artistes, sí. Així, una mica d'aquest estil indie pop.
Sí.
Va, us dic qui són.
Va, sí, sisplau.
És el grup que es diu The Franklin Electric, que són un col·lectiu de folk indie canadenc format pel cantant i compositor John Mate de Montreal, de Quebec. Què et sembla?
Doncs mira.
I el tema es diu 10 Steps Back.
El seguirem i el buscarem.
Sí, m'ha agradat molt, o sigui, l'inici m'encanta, però per això no he volgut dir res, perquè després, de sobte, al cap d'un minutet, sí, sí. O menys d'un minut, perdoneu, doncs ja té aquest canvi que és tan agraït d'escoltar.
Sí, sí.
Què?
I ara un que ja el sabem, ja veure, el sabem, ja el coneixem.
La coneixeràs segur.
Sí, a veure.
I a més, el que dèiem abans, quan hem iniciat la secció, que jo crec que transportarà a una època. I diràs de quan és, faràs la resta i diràs patapam, l'encertaràs segur.
Clar,
la poso i després et diré el per què l'he posat. Perquè aquesta té una miqueta, he fet com una miqueta de trampa, no me l'ha posat al Spotify.
Ah, no?
No, però ja t'explicaré el per què. Va. Tot té un per què.
Tot
vinga,
un per què.
Fem un canvi, sisplau.
L'estem cantant, Isabel.
Exacte.
L'estem cantant, no en veu alta, perquè no volem que els ullits es posin taps a les orelles.
No, pobrets.
Però, home, és fantàstica aquesta dona.
Qui és?
La Kylie, no?
La Kylie, la Kylie Minogue. Amb el Tamàs de l'any 1988, del seu disc Kylie, el seu inici en el món de la música, per dir-ho així, aquesta mega compositora, productora, cantant, bailarina i actriu australiana amb el tema de Locomotion. Per què l'he posat?
A veure.
Aquests dies de festa he gaudit doncs, de sèries, de pel·lícules i de documentals musicals. I per no dir la plataforma, si vols la dic, però bueno, sí, es pot dir, no?
Sí.
A Movistar
sí. Hi
ha un canal que és de música i un dia fent zapping, dic, què és això? Vaig detectar doncs, el concert de Kylie Minogue que va fer al desembre al Royal Albert Hall de Londres i em vaig quedar enganxadíssima. Us el recomano que el busqueu.
Ah, mira, està sencer,
perquè,
el podem seguir?
Sí, és una hora i pico.
Ah, molt bé, hora i pico
està,
de música.
Està superbé, bueno, de música és tota l'estona, clar, tota l'estona
el
ella.
Concert.
Gaudiu del concert i, a més, l'espectacle és brutal. És ella cantant amb un cor de gospel, també, uns bailarins estupendos. El so és espectacular, l'espai és brutal. I m'ha fet gràcia perquè, evidentment, aquest tema el van posar. I a mi em va transportar, evidentment, a la gran, gran, gran sèrie que va fer, que es va fer famosa amb el paper de Charlene de la sèrie Neighbors,
i
que
tant,
va posar aquí
home,
a TV3,
seguidora.
Que a més es feia de parella amb el Jason Donovan, que al seu moment també va ser
nòvio. I van passar tots al món
que
de la música.
Que també era cantant, i etc. Res, que per això l'he posat.
Escolta'm, que ja he trobat el joc.
Ah.
Hitster. Mira, és aquest com? D'aquí, jo li ensenyo ara la portada, que té com si fos un altaveu, la capsa, dibuixat.
Oh,
i es diu Hitster.
Molt això divertit. Busca...
Ja veuràs, que ens enganxarem.
Oi, m'encanta, m'encanta.
Jugarem.
Moltes gràcies, perquè m'acabes de fer un gran regal.
Fos un regal tardiu del Reis.
Sempre és benvingut, el regal.
Ah, exacte. Doncs vinga, Isabel, que acabis de passar un gran dia.
Igualment. Adéu.
Adéu.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica a les assegurances MyBox.